92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bueno, anem a allò. 20 de maig, dimecres. Se suposava que estaríem immersos en les festes patronals de Villarreal. Se suposava que la Lliga estaria ja finiquitada i estaríem pensant si estem en Europa o no. Estaríem discutint de si Calleja mereixeria continuar encara que té contracte o no. I estaríem pensant a qui anem a fitxar i a qui no. I és possible que en este 30 de maig el que estaríem és analitzant la tornada de Bruno Soriano al futbol, perquè haguera tornat. Ja estava a camí de tornar, s'hagueren acumulat més sessions de treball i en vegades d'estar 2 mesos parats, Bruno podria haver tingut opcions i possibilitats de jugar al futbol. És possible que este parole hagi ajudat a tindre-les més encara. Dic tot això perquè estava mirant i estava intentant preparar per a demà un programa diferent. Demà se van a complir 3 anys, 1097 dies que no han vist jugar a Bruno al futbol. Jo sempre ho dic, per mi, bueno, cada volta menys, la veritat, cada volta, com tot en la vida, coses que t'emocionen, t'acceleren, t'apassionen i després, bueno, pues se va atenuant tot. I després d'esta història que estem vivint, pues la veritat és que hi ha 2 fases, una en el que tot t'afecta i després una altra en la que ja comences a veure que hi ha coses que no mereixen la pena. Comences a valorar, no? Però jo tinc que reconèixer que en el futbol, en el Villarreal Club de Futbol, si me pregunteu quins són les debilitats o quina ha sigut la meva debilitat, jo crec que són Bruno, Senna i Cazorla. Sempre ho he dit, per a mi són els 3 referents que jo he vist d'ací en tot. Futbolística, personalment i més allà. I si m'apureu i m'apreteu una miqueta més els tornillos, jo diria que Bruno és o ha estat el que jo crec que devia de ser un futbolista. No poder veure'l durant 3 anys sent conscient de lo que aporta, de lo que era i de lo que suposava per a este equip, ara ho analitzava i és increïble. O sigui, el puto Teofito i se val parlat i perdón, mos ha privat 3 anys d'un futbolista que sí, ja estava, diguem, en la seva fase d'ocaso, però d'un futbolista que li donava i li aportava a aquest equip tantes coses que la seva absència només fa falta, no fa falta explicar-la. I mira que teníem a Rodri, que jo vaig pensar, bueno, este xaval no és Bruno, però té 3 coses que Bruno no té i és una bèstia. Jo crec, sincerament, que Bruno era o podia ser o anava a ser un futbolista que podia arribar a grans clubs. Després sempre m'ha plantejat del per què no, si no ha tingut sort, si els que volien o devien de fitxar-lo era un perfil Barça brutal, no ho han fet, però bueno, això és el que hem celebrat nosaltres. I clar, demà fa 3 anys sense Bruno. 3 anys, eh? Contava ràpid els partits que no ha jugat i que ha jugat el Villarreal de futbol, i així de calbot, ne són quasi 140. 140, eh? Partits oficials que ha jugat el Villarreal de futbol que no has pogut utilitzar a un dels futbolistes referents en la teva història i a un dels millors jugadors que tenies. 140 partits. 3 anys. Vosaltres que teniu una memòria de, i que sou autèntics fenòmenos, me podeu dir algun futbolista que ha estat 3 anys out, fora, cao, i hagi tornat a jugar? Jo no el trobo. Pot ser, pues això, sí, jugar un rato, un partit d'homenatge, però 3 anys, 3, i tornar a jugar, jo no lo veo, no el recorde. toquem madera. Sense públic, veurem com i quan, però és possible que torni Bruno 3 anys després. Però la fecha de demà, ojo, eh? Per cert, l'últim partit de Bruno va ser un València-Villarreal en Mestalla. 1-3. Victòria del Villarreal de futbol que se classificava a Europa. Bruno ja venia jugant l'últim mes i mig, per no dir dos mesos, mal. És més, jo crec que jugava infiltrat i crec que aquest partit el va jugar infiltrat. Després ell va pensar, pare, descanse l'estiu, me cure i torne a jugar. Però no. En el mes de juliol la cosa no anava ni cara a l'aire. I va començar la història de l'osteofito en tuberositat anterior tibial. Raro i difícil de dir, eh? M'ho sé de memòria. 3 anys. Farà demà que estem sense Bruno, tu. 3 anys. Mare meva. Com passa el temps, que deia aquell. Pa mi ràpid. Pa d'ell deu estat o deu haver estat etern. Demà analitzem què suposava o va suposar no tindre a Bruno 3 anys. La bona notícia és que igual el tenim en breu. I és la bona notícia. Comencem. De tot l'altre han fet l'habitual del dia, el que feu molts. Què és l'habitual del dia i el que feu molts? Mirar si estava avui en la sessió de treball, Bruno. I sí, estava. Seguís treballant el Villarreal Club de Futbol en grups de 3? Seguís el Villarreal Club de Futbol intentant preparar el que és la tornada a la competició i al campionat. Per ara seguim igual, de bé. Sense problemes, pareix, sense lesions, pareix. I amb un ritme de treball hi ha una intensitat i unes ganes que els futbolistes evidencien dia a dia. M'alegre. Per cert, és notícia d'ahir, ho vau poder llegir al diari AS, que el Villarreal B torna al treball. Divendres es passen les revisions mèdiques i la prova del Covid està. Dilluns comencen a treballar, per moltes coses. Perquè si estan treballant, el primer equip pot tirar mà d'ells si es necessita. I per si el TAT, que pareix ser que resoldrà la setmana que ve, mos dona la raó o no. Per tant, és important tindre el B treballant, siga cosa que de calbot entrem en la promoció. Intentarem buscar reaccions i protagonistes. Escoltarem a Xavi Quintillà. Fa temps que vos vas dir que vull recuperar aquesta gent que va jugar en el Villarreal de futbol i que vam tindre en aquest programa especial del dissabte. Vull a veure si és possible poder fer-ho. I a banda de tot això, bueno, pues buscarem altres noms propis del dia. Mira, l'altre dia va complir 23 anys al front del Villarreal Club de Futbol Roig. És el president més antic de la Lliga Espanyola i un dels més antics del món. En Espanya, per exemple, poquets el superen, molt poquets. En tota la història, eh? Ara vos diem quins. 2 i 11. Com sempre, gràcies per estar ahí. No sabeu el que vos agraïm. No sabeu la felicitat que mos dona. Ah, per cert, avui crec que és l'aniversari de don Pepe Patuel. Li han fotut les festes, li han fotut el que més li agrada, però bueno, sempre n'hi ha que celebrar.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti, porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia, con todas las medidas sanitarias y un horario de 12:30 a 23 horas. Para más información sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
Acabe de rebre la última factura de teléfono y he pagado una barbaridad.
¿Pero cómo es eso?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i a més vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Coca malfeta, empedrao, pilotes de frares, baroset, aigua llimó, caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Villarreal. Des de l'Ajuntament de Villarreal volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Villarreal.
Bueno, anem a ello. Lo primer és contactar amb els nostres habituals i comentaristes. Bueno, estem, com diem, en fase de... desescalada i en fase de tornar al futbol. Cada dia n'hi ha novetats i la primera novetat és el famós i mític playoff de segona B, que pareixer que comença a tindre ja un perfil clar i en preu anem a tindre'l. I ahí pot estar el Villarreal B, n'hi haurà que parlar del tema perquè té opcions i possibilitats el Villarreal B de poder jugar-lo sempre quan el TAT li dona la raó i dictamine que pot fer-ho, no? Pareix que la setmana que ve, o almenys la federació ha enviat un protocol per a competir i per a jugar els play-offs que indica que el 25 de maig se té que resoldre tots els temes pendents per a donar ja de manera definitiva la llista d'equips que tenen que jugar-los. Claro, si la federació diu que se tenen que donar per solventats tots els problemes pendents, claro, la federació això em fa gràcia perquè la federació ni és ningú ni té cap pes, ni pot instar a cap jutjat que no siguin ells, els seus comitès, que dictaminen algo que li pot afectar. Pot demanar-li per favor i dir-li, mire, que tinc que fer un playoff, necessite saber, i vostè té i pendent una resolució judicial que m'afecta. Supose que hauran parlat amb la gent del TAD i hauran dit, ei, necessitem saber això perquè el 25 de maig tenim que donar a conèixer ja de manera definitiva i fins el 27 se pot recurrir a aquest llistat d'equips. Anem a estar divertits. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
És així? Llegint el protocol i la reglamentació que ha passat la federació, se diu que el 25 de maig tenen que estar ja enllestides totes les resolucions que envolten aquest cas i se puga fer el llistat d'equips que juguen i sa promoció o Playoff Express?
Així és. El 25 de maig a les 2 de la vesprada... resolució de tots els xutxes per a les classificacions de segona divisió B, tercera i categoria femenina. El 27 de maig, tens que presentar els possibles recursos i el 29 ja se sabrà definitivament qui se pot inscriure el 4 de juny per a jugar aquest play-off.
Bueno, jo crec que la federació no té cap influència sobre el TAT, però jo crec que el TAT deu d'intentar resoldre això el més ràpid possible. Jo, si me pregunteu a mi, sincerament crec que si això no estiguera parat i s'estiguera jugant, el TAT li donaria la raó al Villarreal Club de Futbol. Però en això parat i que la raó del TAT siga definitiva perquè un equip juga o no la promoció, no sé fins a quin punt els tres jutges van a mullar-se tant com per a, encara que el Villarreal tinguera alguna raó damunt la taula per a portar a terme aquesta resolució i que li donaren la raó, li la donen. Me sona estrany que el TAT li limpi tres punts a un equip que és líder i que li lleve la opció de jugar a promoció. Me sona complicat, però crec que el Villarreal té al seu favor que ha hagut resolucions anteriors que s'han fallat a favor del demandant, la última, la del Castelló i el seu equip associat, però clar, una cosa és llevar tres punts en una lliga natural que puga fer que un equip perga una plaça o dos, però que encara tinga temps de reacció, i una altra és limpiar-li directament l'opció de poder pujar. Però justícia és justícia, jutges són jutges, veurem què és el que decideixen. Eric, què tal? Bona vesprada. A veure si recuperem a Eric, que estem tenint problemes en ell. Dia, per això el Villarreal B ha tornat a entrenar. Torna a entrenar el dilluns. Se fa les proves Rubio divendres. I torna a entrenar dilluns a la ciutat esportiva.
Sí, divendres estès i el dilluns els entrenos. Dir que se suposa que ha dit la federació que per a tots els jugadors federats i sostès seran gratuïts.
Bueno, que paga una part. Que paga una part. Que és una altra guerra que ens tindríem que sentar a parlar i analitzar fredament i tranquil·lament. A veure, què dius? Hombre, és que... Però tu t'apuntes a una competició. La competició té una reglamentació. I per a jugar-la unes obligacions i uns drets. I a partir d'ahí, si vols jugar-la les tens que atendre. No n'hi ha més. Eric, què tal? Bona vesprada.
Ara sí, Javi, bona vesprada.
Què te pareix lo del B? Ells diuen que tornen. Primera, perquè no poden estar tant de temps fora sense treballar parats. 6 mesos sense jugar a res. Perquè normalment un futbolista està 21-30 dies sense jugar, descansant i fent el gambà. Porten 2 mesos treballant a casa. Segona, perquè diuen que si el primer equip necessitarà futbolistes, el B pot entrenar perfectament perquè el Villarreal cobrís totes les lleis i tots els protocols. I tercera, per si de cas, per si ens donen la raó al TAT.
Clar, al final és que ja estem veient imatges d'alguns clubs de segona B que han tornat als entrenaments i el Villarreal B estava veient aquesta incògnita de saber què anava a passar, no? I jo crec que al final saber que la setmana que ve tornaran als entrenaments és una gran notícia, perquè en estos play-offs que té organitzats la federació, que serien entre la setmana del 18 de juliol i el 26, jo crec que Miguel Álvarez tindrà que treballar moltes coses abans i intentar recuperar ese ritme que s'ha perdut estos dies.
Vosaltres creu que el TAT li dona la raó al Villarreal o no? Rubio.
Jo crec que sí.
Eric.
Jo, per desgràcia, crec que no, perquè la situació ara mateix és tan delicada que seria molt a ser molt. Jo crec que el més fàcil seria deixar-ho com està, encara que jo crec que a tots ens agradaria, clar, que li donen la Real Villarreal B.
A veure, jo sincerament crec que no és algo vital per al club, no és algo referent per al club. Jo preferís que el Villarreal acabi el sisè en esta competició, estos 11 partits, i tinc la sensació de que el Villarreal peleant-lo en justícia podria guanyar-lo, però en aquesta situació extrema, complicada, en la que una decisió judicial no te lleva 3 punts, sinó te deixa sense una opció de promoció, és una decisió difícil. No veig els jutges prenent una decisió lleugera, la veig complicada. I clar, al final sempre poden dir és injust, és com Marcelino, lo de la tria, el tema Marcelino. Tot el món sabia que Marcelino tenia raó, que després de destituir el Villarreal sense haver dirigit un partit, lo lògic era que poguera entrenar. Però la federació ahí va dir, bueno, me llave les mans, hay una reglamentació, el año que viene la cambio. Per a mi és una reglamentació ridícula, fora de context i que ja no entra dins del plano del futbol modern. crec que ho tenia que llevar-ho. O sigui, que algú en unes categories inferiors se li castigue per utilitzar futbolistes d'inferior categoria en un equip de superior categoria és surrealista. I aquesta llei estava per als clubs de segona B, que és una ruïna que en la segona volta ja no pagaran a ningú, desfeien l'equip, acabaven jugant en juvenils, devaluant la competició. Per això està aquesta llei. Però la del Villarreal és diferent, no la devalua, sinó que encara la fa competir més. Claro, al final te dones compte que te van a castigar guanyant un partit de 8 i jugant en juvenils. Quan l'única llei que te saltes és que no tens en el cap saps jugadors de fitxa d'aquest equip, quan tots els futbolistes són fitxa del mateix club i l'únic que canvia és que són fitxa d'un equip en concret, d'una competició. Vamos, que la segona B no tinga la mà oberta perquè els equips de segona B puguin utilitzar a tots els xavals de la cantera que puguen i que encara estem en estes, no passa res. Si tu veus que un club desfà l'equip i comença a jugar en jugadors juvenils i de més, castiga aquest club que no ha fet bé les coses i que ha devaluat la competició, però que castigues en tota, en una llei que és ridícula, ridícula, me pareix fora de lloc. Però claro, ara ves i elegis, no m'agradaria ser el jutge. Vamos, i si al Villarreal li donaran la raó, bueno, la que s'armarà. Serà la Tercera Guerra Mundial. Però bueno, és futbol. Jo només dic que veurem la setmana que ve. Perquè al final aquesta història passa perquè el Villarreal tenia els punts, el Castelló recurrís perquè vol furtar-li els punts perquè els ha perdut al camp i vol guanyar-los en els despatxos, els guanyen els despatxos de la federació, el Villarreal sap que la federació va a palmar-los i que només li queda una possibilitat, que és el TAT, que és el mateix que va fer el Castelló en el seu equip de base. I ahir el TAT decidís. Veurem. Deixem el Villarreal B i la seva tornada al curro i centrem-nos en el primer equip del Villarreal de futbol. Rubio Ruiz, 20 de maig, demà 21, farà 3 anys que Bruno va jugar el seu últim partit de Lliga. Demà parlem del tema, però així anava a bola pluma, què te pareix 3 anys sense Bruno?
Pues mira, t'estava escoltant abans i és tant de temps i la veritat és que ho he buscat i no he topetat cap jugador futbolista, si en altres esports, a lo millor en boxa o un atleta de natació que a lo millor ha estat molt de temps sense competir i després ha tornat, però en el futbol no he topetat cap cas que se parega al de Bruno, la veritat.
Jo he vist ara lo de Jordan crec que tarda un any i mig, no arriba en tornar del bàsquet, Eric. Coneixes algun cas, tu, Eric, d'algun esportista que ha estat 3 anys fora i que torne?
Jo tampoc, a este nivell d'elit, no? I al final és que són 3 anys sense jugar un partit. És que sí que hem vist a lo millor jugadors que s'han lesionat, han jugat un o dos partits i han recaigut, però és que no, lo de Bruno ha sigut sense poder jugar un partit. És una cosa que jo crec que no n'hi haurà cap cas igual.
Veurem, però encara no ha tornat, també, eh? N'hi ha que esperar, però bueno, tot pareix que sí i que esta volta és la definitiva i és la bona. 20 de maig, Rubio, coses que han passat un 20 de maig i sina guapes?
Mira, comencem per el 73 en tercera, a 0-3 Villarreal 3, en el 79 en tercera, Vall d'Uixó 2, Villarreal 1, en el 84 en tercera, Villarreal 0, Mestalla 1, en segona B, Manlleu 1, Villarreal 2, en el 95 en segona A, Orense 1, Villarreal 1, en el 2000, en segona A, un partit històric, Córdoba 2, Villarreal 4.
Sí, sí. Este és un partit que jo el recorde molt bé. És un partit, per a mi, que va marcar la història d'este club. Així, mira, he vist la gent del Submarino Mario.net i companyia que pujaven el vídeo de Canal 9, no? D'aquell partit. 2.400 groguets en tren, festes de Villarreal, festes de Córdoba, al nou Arcàngel. Imagineu-vos lo que...
2-4 aconseguida ir pel Villarreal en camp del Córdoba va ser producte de diversos factors. Un d'ells sigui la gran actuació de Crayoveanu, incloses dues accions personals que acabaren en assistència de dos gols decisius. Un altre, l'efectivitat del conjunt de Paquito, que aprofita millor les ocasions d'un encontre molt ofensiu. En aquesta faceta destaca Walter Gaitán amb un parell de dianes. I un altre factor, com no, el suport dels 2.500 aficionats groguets desplaçats a terres andaluses, que, com sempre, incansables a l'hora d'animar.
2.400 tenia jo en les meves dades. Vosaltres fa en 2000 del 20 de maig del 2001 era, no?
Rubén? Del 2000, jo tenia 5 anys.
5 anys. I tu, Eric? Estàs al món ja?
Pues no arribava ni a un, crec.
Mare meva. El Villarreal va jugar en López Vallejo, Galván, Medina, Tasevski, Berruet, Caña, Gaitán, Jorge López, Gracia, Calleja i Crayoveanu. I van ser en la segona part Jaime Ramos, Parri i Moisés. En el Córdoba jugaven Alberto, Saavedra, Robert, que s'havien deixat el Villarreal l'any anterior, 2-4, 0-1, comencen guanyant, gol de Galván, empaten ells, perdó, 1-0 marquen ells, perdó, o no, 0-1 marca Galván, empaten ells i Irazusta, de cap, en un córner, recordo, un centro, un bon centro de cap. Després mos fiquem 1-3, marquen Jorge López i Gaitán, marquen ells 2-3, un gol de falta d'Alberto Saavedra, descomunal, faltant 3 minuts. Es pusen a Berruet, demanant l'hora en una contra, recorda com si fos ara, Calleja li dona el baló a Gaitán, que fa el 2-4. Locura en la grada, 2.400 en tren. Aquella era la jornada 40 de 42. I sa victòria ficava el Villarreal 6 punts per damunt de la tercera plaça. Després d'haver llevat la promoció, pujaven els tres primers. El Villarreal només necessitava un punt per a pujar. I sa jornada puja a Las Palmas, com a campió ja. Següent jornada, jornada 41, Villarreal, Las Palmas en casa. Marca Tevenet, empata Jorge López, o Crayoveanu, ja no recorde. 1-1, som de primera. L'ascens el guanyem ahir, eh? Guanyant aquest partit, aconseguint aquesta victòria. No va guanyar el Lleida, i ahir el Villarreal tenia, depenia d'ell, jugava en casa i li valia un empat. I el va aconseguir. 20 de maig del 2000. No? Has dit, Rubio?
Sí, de l'any 2000. Doncs
pues fa la broma de 20 anys. Mare de Déu. Més coses.
Queden els dos partits a primera en el 2001. Saragossa 0, Villarreal 0. I en el 2007, Villarreal 2, Racing de Santander 1. Gols de Taquinardi i de Cani.
Ahir feia anys del Getafe-Villarreal, un any del partit ixe que van dir que havíem tancat, no? Que també estem pendents de l'operació Noicos. No decís nada de l'operació Noicos, os paga arroz, no decís nada. No, ahí està, l'operació Noicos. Mortadelo, Filemón, Pepe Botero i Otilio, pa morir-se. Avui era el postpartit d'aquell dia, tal dia com avui se reunien Roig, Negueroles i Calleja per a renovar. Calleja va renovar el 31 de maig, per dues temporades. També ho analitzarem. Algo més d'un dia com avui?
No, per part del Villarreal ja és tot el que tenim en un 20 de maig.
Que no és poc. I aquest partit de Córdoba sempre quedarà, com dia aquell, en la memòria grogueta. Va haver poc. Mira, parlant d'això, l'altre dia va fer 23 anys Fernando Roig com a president del Villarreal Club de Futbol. 23. Ara mateix és el president més antic del futbol espanyol. El més antic de tots. És veritat que Cerezo, el de l'Atleti de Madrid, porta 33 anys en l'Atleti de Madrid, però d'aquests 33 anys, 16 com a vicepresident darrere de Gil, d'Assad, perdó, i 16 com a president. Per tant, Roig porta més anys. El futbol espanyol, el president que més anys ha estat al front d'un club és Don Santiago Bernabéu. 35 anys. Seguidets, eh? 35, tu. I a més, crec que hi havia que votar-lo cada volta, o sigui que té mèrit. Una cosa és que sigui president d'un club, que el compre siga teu, és difícil que te tiren fora, i un altre en un club que cada 4 anys tenen que votar els socis per a que te quedes. Bueno, doncs Don Santiago va estar 35 anys. Darrere en Espanya de Don Santiago estan Augusto César Lendoiro, 25 anys, se va retirar fa poc, i Paco Rubio, Francisco Rubio, president del Numancia, 25 anys, se va retirar fa 2, crec. Ahí està Roig ja, 23 anys Roig, 22 anys Núñez, aquell del Barça, també va estar anys, 21 anys Don Vicente Calderón, 17 anys Florentino Pérez, 12 anys Lopera, són els que més. A Europa destaca Pinto da Costa, el del Porto, 28 anys com a president. En dos anys, Roig complirà 25 anys al front del Vila-Real Club de Futbol. No li ha anat mal, eh? Ja firmarien tots un equip com el Vila-Real, tindre el 25 anys ahir, bueno, 23 per ara, al nivell que està, en les coses que ha fet i en la capacitat de competitivitat que ha tingut i té aquest equip. Bueno, pues, és el que hi ha. 23 anys de Roig en les seves virtuts, els seus defectes i totes aquestes coses. Però la veritat és que se pot dir que ens va tocar la loteria, Eric, eh?
Sí, sí, al final, si analices el que era aquell Villarreal abans de l'arribada de Fernando Roig i el que som ara, pues les dades i els fets parlen per si mateixa, no? I al final esperem que siguin molts més anys de Roig al Villarreal Club de Futbol, perquè sobretot crec que ha trobat el Villarreal una estabilitat que molts de primera divisió no tenen.
Pues no. Les 2:34, una pausa, escoltem protagonistes.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de MARE avanzan contigo.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad.
Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Estaba pensando ahora, 2 y 38, Rubio, ¿algún club ha comunicado a algún les? Bueno, sí, el del Madrid dice que antes de entrenar va a caure un back y se va a fotre y se da banter que no fa un gol. El Untití este del Barça, que també se va fotre abans de començar en el confinament, o sigui, allà lesionar-se en casa, eh? Coses d'allà. Però coneixem algun lesionat?
En els entrenaments, no?
Ningú ha comunicat res, no?
No, ningú club ha comunicat cap lesió en els entrenaments.
Mira, estava llegint, la Premier anuncia 6 positius de quasi 400 tests als futbolistes, no?
Bueno. Sí, han sigut, comptant els empleats, 148 tests, només 6 positius i que se sàpiga només un positiu en un jugador que ha sigut en el Watford. El resto han sigut tot d'empleats, assistents dels entrenadors, però jugadors només un, de moment.
Jo no tinc ni punyetera idea en això, però que algú m'explique. Si el virus anava desbocat en febrero i a marzo i tot el que se va fer febrero i marzo era l'apocalipsi i estàvem tots contagiats. Si el virus se s'apega per mirar-te als ulls i tenien futbolistes contagiats, Joan, del València, per exemple, partits de futbol han jugat, professionals, ja estan contagiats, Garay, per exemple, els anglesos, tots ells, tan pocs casos, tio. Són molt pocs, eh? Per exemple, el futbol espanyol, jo pensava que n'hi haurien molts més. O gent que l'havia passat. A veure, si estem patint per si en un córner se van a rosar i se van a pegar tios que hi sent a test cada 4 dies i que estan controladíssims, si quan no estan controlats la pandèmia volava, bufava, i si m'escuva libres, tot el món pel carrer, compartint cerveses, vinga l'abraç i vinga el ves, i no se va contagiar ni un futbolista... Ara se van a contagiar? Que n'hi ha menys casos, que han reduït la pandèmia quasi una barbaritat i n'hi ha un control? No sé. Per això me pareixia accelerat prendre decisions francesos i demés justet en el moment de l'explosió total, perquè, clar, ara anàlisis i dius, no sé. I després ve la milonga de jugar en julio. Senyores, que jo he vist mundials a 40 graus, a 40, i jugar a les 12, i locures dice, vamos, i no se queixava ningú, no n'hi ve cap futbolista que digui, no, jo un mundial ho voy a jugar, hace una calor, con la calor que hace, si jo llevo 80 partidos de competició, com voy a jugar un mundial? Tu has vist algú que se borrarà d'un mundial? Més i més de concentració, jo me recordo Clemente que se'ls va portar a un castell ahí en França, que van passar més temps al castell que els cocodrilos del fosso. ¿Tú has sentido algún día decir, no, yo, hombre, un mes y medio? Ah, y mes de junio, Sancer y Juriol, ¿eh? Que es cuando Ibiza está a tometer. ¿Tú has visto algún que se tire del barco?
En la vida ha renunciado un chor a chor un mundial.
Que sí, que es una locura, que va a hacer calor, que es complicado. Pues para eso tens el B, para eso fíjame entrenar al B y que competisquen. Y sin algún que no pot, pues no pasa res. Pero a mí me es curioso, ¿no? No sé si, claro, ara just diem això i Eric se van a contagiar tots jugant en els proves fetes i en un córner rosant a un tio, el suor del moño el contagiarà a tota la defensa.
A veure, teòricament ja ho parlàvem, no? Que les previsions de la Lliga eren prou més negatives, eren d'arribar a 20 claro. O 30 contagis i al final hem vist que la realitat és una altra, que pareix que està prou controlat tot i que al final, si ara ho analitzem en perspectiva, sí que a lo millor han sigut un poc dràstiques les mesures de, per exemple, la Lliga francesa de suspendre la temporada, pensant també que n'hi ha clubs que encara tenen que acabar la Champions, com per exemple el PSG.
Mira, Sergio Castillo mos diu que Álvaro Benito va estar des del 98 hasta el 2001 sense jugar i després va jugar alguns minuts. Claro, vull saber si els minuts són oficials. Rubio, comença a buscar. Mira, Alberto... No recordo el nom d'este bon home que és comentarista... Etjogo. Este es un comentarista de Vamos, ¿no? De Movistar Avance o de Bain, que ahora no sé si trabaja ahí o no trabaja. Ha estado entrevistando a Xavi Quintillà, jugador del Villarreal Club de Fútbol. Le ha preguntado por la figura del lateral. El lateral modern, Quintillà, i la seva importància.
Un dia la figura del lateral és vital para un equipo. Creo que un lateral es, creo que el único jugador o de los pocos jugadores que participan en las tres líneas de juego, en defensa, en mitad y en ataque. Creo que un lateral tiene que saber sacar el balón jugado porque le llegan situaciones esas. Creo que tiene que saber jugar en medio porque también se encuentra muchas veces en la zona central. Y creo que tiene que después pues desplegarse en ataque y poder centrar y poder acabar las jugadas bien. Creo que hoy en día a los laterales se le pide un poco de todo. No se le pide específicamente que sea muy bueno defendiendo, que sea muy bueno en ataque. Creo que cada equipo tiene su forma de jugar y su cultura del juego, y creo que dependiendo de eso y dependiendo de lo que te pida el entrenador, pues haces más una cosa que la otra. Pero creo que realmente los laterales de hoy en día hacen de todo un poco, ¿no? Aunque sea un lateral de un equipo que defiende más que ataque, también lo ves sumarse al ataque. Y aunque sea un lateral del Barcelona o de equipos que atacan más, también les ves defender. Entonces creo que se ha vuelto una figura, afortunadamente para mí, muy importante para el fútbol de hoy en día, y creo que los equipos lo demuestran partido tras partido.
Este es Quintillà parlant del lateral modern. Esteu d'acord que el lateral avui en dia és vital per a un equip? Jo estic d'acord, eh? Jo crec que si no tens laterals de profundos, laterals que facin mal, laterals que castiguen al contrari, jugues en un tant per cent menys, eh? Avui en dia és vital el lateral.
Sí, jo també pense com tu. Jo crec que al final tens que tindre ja laterals que siguen molt ofensius, però que a la volta també sàpiguen defendre prou bé. Per tant, ja són dos jugadors que són de vital importància en un equip.
Sí, sí. Te pareix així, Eric, tindre dos bons laterals avui en dia moderns que arriben, que s'entren, que sàpiguen defensar però que sobretot sàpiguen fer mal, és vital?
Sense cap dubte, per a mi és el futur del futbol, no? Jo vam veure, per exemple, en aquell Barça de Guardiola, en laterals com Dani Alves o Jordi Alba, laterals amb molt de recorregut i molta profunditat. I al final també estem veient que abans, per exemple, en el futbol antic, el lateral solia ser a lo millor el jugador que no acabava destacant, però que complia, i ara no. Ara estem veient que cada vegada, per a ser un bon lateral, tens que dominar més registres, com la velocitat, el regat, el passe, al final tens que ser un jugador molt complet per a jugar de lateral.
Mira, Quintillà li pregunten, segons el davanter, centres d'una manera o d'una altra, jugues d'una manera o d'una altra, i reconeix que sí. Que segons estiga en referència al Càcer, Gerard o qui estiga, això marca un poc la idea a l'hora de centrar o de buscar el balón a l'àrea.
Sí, sí, la verdad que cambia muchísimo. O sea, es una barbaridad lo que cambia jugar con un delantero o con otro. La verdad que tú has descrito perfectamente a los delanteros con los que juegan Villarreal. Creo que tuve la suerte de jugar con todo Cambi, que es un jugador que te da muchas capacidades de sprint, de ir al espacio, de balones largos. Este año tenemos a Gerard y a Paco Alcácer y a Carlos Baca, que son tres jugadores distintos, pero los tres te dan una capacidad de movimiento y una capacidad de entender la jugada brutal. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando juega Paco de 9, pues hay menos centros al área porque no ocupa tanto esa zona, sino que viene más a hacer jugar al equipo y luego descolgarse para encontrar zonas que estén más solas y tal. Cuando juega Carlos, creo que es un jugador que ataca mucho el primer palo, entonces sí que hay más centros rasos. Y cuando juega Gerard, pues lo que has dicho tú, es un martillo con la cabeza y busca muy bien las zonas entre centrales, y creo que allí sí que te pide que centres muchos balones porque él te va a tocar más de uno seguro.
Interesante, claro, si está Gerard, casi que estire més per dalt, ¿no? Si estaba Cambi, siempre al espai, a que córrega, segons qui tingues, més o menys decidisses.
Sí, no és el mateix que estiga Baca, a lo millor que estiga Paco, que a lo millor sí que li va pues, tirar més per a que la busquen el cap o per a que la baixe. Mm.
Te pareix, Eric?
Sí, sí, ho explica molt bé Quintilla. Al final, segons el davanter que tingues, pues, tens que buscar una alternativa o una altra, i jo crec que la sort del Villarreal aquesta temporada és que tenim davanters com Gerard Moreno, com Alcácer o com Baca, que són entre si molt diferents, perquè cada un t'aporta una cosa diferent, però que els tres són molt bons.
Parla Quintillà de la qualitat que ha trobat en el Villarreal i la compara en el Barça, que ell va pujar de jove, ¿eh? Un Barça de nivell top.
Sí, 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 la verdad que es lo que tú dices, o sea, cada equipo tiene su virtud, cada equipo juega sus cartas, y la verdad que yo desde que soy consciente de esto del fútbol y miro el fútbol, he visto equipos del Villarreal con una calidad técnica individual brutal, excepcional. Te diré más, yo tenía la suerte de jugar en el Barcelona, que es un tema que trataremos luego, y tuve la suerte de poder entrenar con el primer equipo del Barça varias veces, y ahora tengo la suerte de poder estar entrenando en el Villarreal. Y te diré que la diferencia de nivel técnico individual, o sea, luego como equipo ya es otra cosa, muchas virtudes extras y muchas cosas que juntar, pero el nivel técnico individual, o sea, no es tan distinto el de este Villarreal como el del Barça que yo viví en ese tiempo, ¿no? Y mira que viví el Barça de tiempo de Pep Guardiola, de Tito, de toda esta gente. Y bueno, eso te habla bastante del nivelazo que hay futbolísticamente en este club, ¿no? Creo que es un club que hace las cosas magníficamente bien en cuanto a fichajes y en cuanto a incorporaciones. Y viniendo desde el Villarreal B, creo que es uno de sus puntos fuertes que ya desde la cantera creo que vienen jugadores y que suben jugadores del mismo Villarreal que tiene una calidad brutal.
Hola, pues, diu Quintilla que de calidad individual... No tenim que envejar res a ningú, eh?
No tenim que envejar res a ningú, i el que diu, i així també és un equip que s'aposta molt per la cantera, que Xena, a lo millor com Chukwueze, que internacionalment ja són coneguts, els busquem per a la nostra cantera i que després es puxem al primer equip.
Estàs d'acord, Eric, que tenim un nivell de qualitat més alt de la competició, de la Lliga, com diu Quintillà?
Sí, al final només tens que veure els vídeos de que puja el Villarreal dels entrenaments, veure a Cazorla, a Trigueros, a Chukwueze, al final són jugadors que jo, vamos, fa molt de temps que no veia un vestuari en el Villarreal Club de Futbol amb tants jugadors i de tanta qualitat junts, no?
Jo sempre dic que jo, com ha viscut el Villarreal de segona durant molts anys i el de primera durant molts anys, el que més va impactar del Villarreal de primera, sobretot quan van arribar Forlán i companyia, era quan se ficaven a treballar els centres i els remats de primeres a la porteria. Que quan estàvem en segon, pues de cada 10 entraven 4, i quan van pujar a primera i teníem els futbolistes, de cada 10 anaven 9 dins. I si tenies a Forlán era cling, 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 i Rossi. Rossi recorda que era una bestialitat, tio. O sigui, a Rossi dona igual, que remataren el cul, en el peu, en el nas, en el colze, dentro, 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 saps? Que fos parell fàcil, però no ho és, eh? Gens. Primer a ficar la B i centrar la B i després rematar la B i centrar. Jo, una de les coses que sempre he dit que veig difícil és tindre qualitat com Pan Carrera en un tio damunt o en tan poc de temps, tindre aquesta capacitat per ficar el valor on toca, no? Hi ha gent... Bueno, i després està Cazorla. Quintillà parla de Cazorla.
La vida más fácil, ¿no? A alguien que tiene que recibir un valor.
La verdad es que empezaré por decirte que es increíble. O sea, es increíble jugar con gente como Santi. Creo que este año en el equipo tenemos muchas figuras que tienen una capacidad individual espectacular, pero obviamente sobresale la figura de Santi Cazorla. A mí me ayuda mucho porque es lo que tú dices, que le gusta jugar mucho para la pierna izquierda, porque así cuando se mete para adentro tiene su pierna buena, o eso dice él, que es la pierna buena, la derecha, ¿sabes? Porque a saber cuál es la buena, la izquierda, la derecha.
O sea, le hemos visto ya, o sea, lanzar corners con las dos piernas, que eso ya me parece ya el colmo ya de la lucha, ¿no? Falta de respeto a los demás, ya.
En los entrenamientos, es una anécdota, casi recuerdo haberle visto meter más goles de falta directa con la izquierda que con la derecha. Es un espectáculo, o sea, yo he visto muy pocos jugadores hacer eso. Y realmente que es un lujo, o sea, es un lujo jugar con gente así porque te dan una capacidad de registros brutal. Y yo como defensor que soy, como lateral que soy, cuando me encuentro gente delante que tienen tanta capacidad, tantas jugadas por hacerte y tantas cosas que controlar, que realmente tenerlo contigo en ataque es una barbaridad. O sea, lee tus movimientos, lee las jugadas, lee lo que quieres en todo momento, te hace las jugadas más fácil, te resuelve... muchas jugadas con su calidad. Entonces, bueno, creo que es un jugador que hace jugar al equipo, que le da un plus al equipo en ataque, y creo que es un jugador que tenemos que aprovechar mucho porque gran parte de nuestro objetivo pasa por él.
I assistem que en un mes, dos, quan acabe això, poden dir Cazorla i Bruno hasta si han arribat, eh? No sé si sou conscients del tema, després d'escoltar a Quintillà parlar de Cazorla. Cazorla ara mateix no té clar seguir de Groguet. I ofertes per anar-se'n i guanyar una milionate, eh? O sigui, marejat el van a marejar. Veurem. Però bueno, sorprèn, no sorprèn, els que el coneixeu, però una mostra més de que els futbolistes quan veuen a Cazorla al·lucinen, eh?
És normal, perquè és molt bo i ja en els entrenaments ho demostra i després en els partits també ho demostra i ho fa.
Sí, sí, és una cosa... Claro, la història és que ho faig d'entrenaments, està bé, però n'hi ha que fer els partits, Eric, que és com val pasta, eh?
Sí, sí, i el que me pareix també molt curiós és que hem vist a molts jugadors parlar aixina de Cazorla i, per exemple, Quintillà estava parlant de que ja ha entrenat en el Super Barça en jugadors sí, com sí. Messi o Iniesta, el mateix Xavi, i encara aixina parla aixina de Cazorla, no? Per tant, te dona a entendre la qualitat d'un jugador com Santi Cazorla.
Està clar. Una pausa, vull que escolteu a Ferniño, que l'han fet parlar en un xaval d'una acadèmia que sembla que està lesionat de lo que ell estava, parlant amb ell per donar-li ànims i explicant-li com li ha canviat la vida a ell en... no res, en dos gols.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Què hi ha després de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quien nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues muy pronto, pronto abrazaremos nuestra libertad. Grúas Tomás.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades, i esta vegada també ho aconseguirem.
Nuestros sueños. 2:56, seguim en este edició esportiva, sí, al 92.2 de la freqüència modulada de Ràdio Vila-real. Estava comptabilitzant que hem estat des del primer dia fins ara, sí, fet ràdio de pandèmia. Rubio, has mirat lo d'Álvaro Benito?
Sí, ja ho hem investigat.
I què?
Que és cert que he estat 3 anys sense competir, però torna a competir en segona B i després juga en el Getafe, però també és en segona A. Per tant, no és tornar al màxim nivell.
Bueno, però torna. En segona B en el Getafe? O en qui?
En el Madrid-Castilla.
Ah, vale, vale. O sea, entrena en el B. Este xaval se va lesionar en 18 anys i ha estat fotut durant... Este també ho va passar molt mal, eh? cree que va a tindre un montón de lesions de genoll, bueno, al final va a tindre que retirarse, no va a poder. Però bueno, mira, coses. Mira, el que se va a lesionar és Ferninho. Ferninho és el davanter, ja sabeu tots, que va marcar el gol en Vitoria i que bueno, va ser referent important en el creixement de Lila Rarco de futbol, perquè bueno, era i passava per ser ara mateix un dels futbolistes importants de la cantera. Parlaven uns xavals de l'acadèmia, ara buscarem què li diuen al xaval este, i li explicava pues, com ho ha passat ell en totes aquestes històries de les lesions i tornar al futbol i competir. Y de ella, tal caso.
Yo hace 3 años era juvenil de primer año y rompí el cruzado. Y entiendo más o menos por lo que estás pasando, porque yo sentía que lo quería dejar el fútbol y eso, porque no aguantaba lo que me estaba pasando. Pero al final creo que también es algo que te hace madurar como persona y como futbolista, porque aprende a ver cosas, que a mirar siempre lo positivo, aunque por muy mal que esté, a mirar hacia adelante y pensar que no eres el único que se va a lesionar, que el fútbol y las lesiones están muy ligadas. Cuanto mejor lo lleves, más fácil se te hará la recuperación. Y nada, te recomiendo que te apoyes mucho en tus compañeros, que te den mejor, en tu familia también, que te den apoyo, que te relaciones con gente, no te comas la lesión tú solo, porque al final creo que mentalmente eso te va a mermar bastante, creo yo.
I was wondering if he was scared, you know, when he came back on his first game.
Creo que uno de los fallos que se puede cometer en este tipo de lesiones largas es tener miedo. Cuando entras al campo se te tiene que olvidar todo. Si vas pensando, ¿y si aquí no meto la pierna o si la meto más flojo? Así que yo te recomiendo que juegues como siempre has jugado y que no le tengas miedo a volver a lesionarte. Cuando llegué aquí, directamente fui al juvenil A, pero cuando me lesioné, bajé 2 categorías para coger minutos y poder coger ritmo también para llegar el año que viene, el año siguiente, con más fuerza que nunca. Y nada, fue todo de un día para otro. Me llamó Calleja y me dijo que mañana seguramente vienes convocado. Y claro, yo me quedé loco. Digo, madre mía, ¿esto qué es? Así de repente. Nada, a los 3 días fui a la Copa del Rey contra el Girona. Pude debutar 15 minutos, seguramente el momento más feliz de mi vida. Y a los 3 días siguientes ya jugamos con la Liga contra el Alavés allí en Vitoria. Y nada, yo estaba pensando que estaba el partido complicado, 0-1 ganando, que seguramente no saliera. Y a los 2 minutos me llaman y ya yo se me salía el corazón del pecho. Y fui a la banda y me dijo el míster, juega, haz lo que hacían en juveniles conmigo. Y digo, vale, pues para adentro. Y tuve la suerte de meter el gol ahí en el 90. Y ese puede decir que es el momento más feliz de mi vida. Eso ya no sabía ni siquiera cómo celebrarlo, no sabía qué hacer. Tuve una semana pensando en lo que pasó, no me lo creía. Y nada, y el siguiente partido también tuve la oportunidad de jugar media horita contra el Rayo. Y también pude meter gol, que ayudó al equipo a pasar de fase. Así que nada, una experiencia increíble y ojalá que se pueda mantener más tiempo. Que aproveche las oportunidades que tenga cuando vuelva otra vez, que no se venga abajo, que siempre sea humilde, que pase lo que pase, que disfrute del fútbol con sus amigos, que eso es lo más importante al final, disfrutar de lo que hace y que no te venga abajo nunca, que va a pasar por momentos que veas que no avanzas, que digas, hostia, ya no puedo más, lo dejo. Pero no, al final el fútbol es un deporte muy bonito que al final te la devuelve toda. Todo lo malo que puedes pasar al final te lo devolverá. Y que sigas trabajando duro para poder seguir alcanzando tus sueños y tus metas.
Bueno, una historia guapa la de Ferninho, ¿eh? La verdad es que ponen como acaba. Ahora mateix en el Villarreal B. Y en el primer equipo entrenan.
Sí, jo crec que és el debut somia de qualsevol futbolista, no? Al final va marcar aquests 2 gols amb el primer equip i ara anem a veure si pot col·laborar en el Villarreal B i anem a veure si finalment troba el seu lloc al primer equip, perquè jo crec que és un jugador de molta qualitat que pot aportar molt en el futur.
Rubio, t'agrada la historieta de Ferninho?
Sí,
Sí, m'ha agradat i aquest jugador crec que és un jugador a seguir i crec que en els propers 3 o 4 anys serà el davanter titular de l'equip.
Mira, historietes guapes. Demà entrevistarem a un seguidor groguet que s'ha dedicat a fer... Ara has d'obligar la mascareta, ho sabeu, no? A partir de demà, crec.
I claro, sí, en espais públics crec que és, o no se puga mantindre la distància de seguretat, serà obligatòria la mascareta.
Jo crec que hauria de ser obligatòria i fora. És una història portar-la, però jo crec que portar mascareta a tot el món redueix el nivell de contagi al mínim. I no portar-la és ridícul, però bueno. Hem estat fent el tarambana i sí, mucho capitán a posteriori, molta boba i molta gilipollà, per després ficamos la mascareta tots. Si no n'hi havien, dius, no n'hi han, tu. I que la gent se faci la mascareta el que puga, però jo crec que haurien de fer-ho. Ho dic perquè tu l'has portat, la mascareta, Eric, ja?
Sí, sempre que he eixit a comprar o a passejar, sí, menys quan he eixit a fer esport, perquè sí que me resultava pràcticament impossible eixir a córrer amb la mascareta.
Per cert, els que no sou professionals sí que deu de portar-la, si sou a córrer n'hi ha molta gent, eh? I és veritat que córrer amb mascareta és complicat. Però dia que si la portes molt de rato te rebenta les orelles. Bueno, pues este xaval, o esta empresa, o estos dissenyadors, sabeu que n'hi ha uns apòsits de plàstic que l'enganxes al cap, t'enganxes la goma i no t'enganxen de les orelles, claro, i no te rebenten les orelles. I n'ha fet pel Villarreal. No sé si les heu vistes.
No, jo no l'he vist, la mascareta. Sí que he vist per Twitter algun aficionat del Villarreal que va fer amb bosses del club alguna mascareta amb l'escut, però no havia vist aquestes.
Bueno, pues demà parlem del tema. Les 3 i 4, hora de tancar. Mira, vaig ja l'última pausa i m'on anem. Vos despedís ja, xiquets. Alguna cosa més?
No, res. Jo et dic com a curiositat que l'última de la Premier és ahir un senyor que va dir que se deurien de jugar tots els partits a la illa de Guernsey, que allí no hi ha pràcticament contagiats.
Jo és una possibilitat, sobretot pels play-offs. D'estos de segona B i totes aquestes coses. Jo crec que se podrien jugar en Canàries perfectament. Perfectament. Però bueno, és un gasto, no sé què... Bueno, al final, sumant i restant, no sé jo. Eric, algo més?
Sí, també una curiositat. Vam veure l'altre dia en xarxes socials que Paquito Alcácer va felicitar a Haaland, el davanter del Dortmund, perquè va igualar la seva xifra de 10 gols en els nou primers partits amb el Dortmund, i anem a veure què pot fer Alcácer en aquests 11 partits restants amb el Villarreal, perquè de moment només porta 2 golets.
Pues sí. Gràcies, xiquets. Adeu.
Adeu.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
¡Las cuatro! ¡Ay! Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Bueno, pues fins així. Arribem avui. Demà més, i esperem millor. Com diem, demà farà 3 anys que estem sense Bruno al camp. A veure què contem, a veure què ens aclarim i si podem explicar-ho d'una manera que s'entenga. A tots els que esteu ahí, com sempre, gràcies per acompanyar-nos, per fer possible que puguem estar així i per aguantar, no? Jo sé que a voltes sense informació i sense novetats i van contagotes i és difícil. Però bueno, així estarem mentre ens diuen adeu a tots.
Vila-real Sports. Ràdio Vila-real.
Al 92.2 de la freqüència modulada.